L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola a tothom, som a l'habitació dels pares, hem obert la porta un altre cop el dimecres a les 9 de la nit. Qui us parla, la Núria Lleonart. Ah, molt ben acompanyada avui. Farem aquell programa que ja us vaig avançar quan van venir tots els de la Junta de Fadis a parlar-nos de què era el Fadis, qui eren, què feien. Doncs els vaig emplaçar que tornessin a venir. A més, avui han vingut amb una altra persona. És a dir, som quatre, serà un bon programa. D'alguna manera, a parlar del seu procés de paternitat i maternitat, de com es gestiona una discapacitat dins la família, de com es porta, de quin és el procés, de com es viu, sempre amb aquelles ganes que hi posem en aquest programa, o almenys m'agradaria pensar que és l'ànima d'aquest programa, en desdramatitzar les situacions, en normalitzar-les. És a dir, no m'agradaria que això fos un reality show, sinó al contrari, el que m'agradaria és dignificar el fet, o normalitzar més que dignificar, jo crec que no fa falta dignificar absolutament res, sinó normalitzar, apropar aquella realitat que ja comentàvem el dia que ja van venir dels nens amb discapacitat, que dèiem és que comparteixen exactament la mateixa realitat que la nostra, no com abans, que vivien amb realitats paral·leles, diferents, i per tant doncs, donar-los aquest espai i realment demostrar que els pares amb nens amb discapacitat tenen les mateixes inquietuds, les mateixes pors, fan els mateixos esforços que els altres pares. Potser el que els diferencia, si és que em deixen, i això jo crec que no és discriminatori, és que tenen un punt de sentit de l'humor molt més alt que els altres pares. Es relativitzen les coses d'una altra manera, probablement perquè la situació els ha fet doncs, agafar força d'on fos, per realment normalitzar-se ells mateixos aquesta situació. Quan jo dic normalitzar vol dir que hem de fer veure que no passa res, no? Això no vol dir normalitzar. Normalitzar vol dir acceptar que hi ha unes dificultats, acceptar que hi ha unes discapacitats, acceptar que els nostres fills, en aquest cas els seus fills, tindran uns límits que els hi don la, bé sigui la discapacitat física, bé sigui la discapacitat psíquica, bé sigui neurològica, però que hi són de la mateixa manera que aquests límits són diferents, però també hi són en els nens que no presenten aquestes discapacitats. Per tant, és cert que s'assembla molt, però és cert que hem d'acceptar que el nostre fill serà una miqueta diferent o anirà per camins diferents del que probablement nosaltres esperàvem quan pensàvem tenir un fill, no? I que probablement hi haurà coses a les que haurà de renunciar. Ara, gràcies a Fadis, ja no n'hi ha tantes aquí al poble, podem anar a l'Epopé, eh? Que quan no hi havia Fadis això no ho podíem fer, però sí que és veritat que no sé si és renunciar o canviar alguna de les coses que pensàvem que podrien arribar a fer, no? Segurament sortiran molts temes i tindrem poc temps per parlar-ne, perquè probablement hem de pensar en com gestionen, per exemple, i m'agradaria saber com gestionen aquests pares el fet la dependència. No només la dependència que els nens amb discapacitats poden tenir de l'adult o d'algú que els pugui acabar d'ajudar a fer certes coses, sinó jo crec que també genera una dependència per part dels pares. No només són els fills que depenen dels pares, sinó que al final són els pares que moltes vegades no s'atreveixen a deixar anar la corda perquè és que la medicació jo sóc la que li sé donar bé i no sé si algú altre li sabrà donar o i si cau, i si se n'enriuen, i si no se'n surt, i si... És a dir, totes aquestes pors també acaben generant una dependència malaltissa i us miro a tots quatre, renyant-vos una mica, una mica malaltissa que fa que, no precisament vosaltres, que justament heu obert tot aquest tema dels caps de setmana, no?, del lleure, però sí que és cert, doncs, el fet de dir, sé que és una mica més difícil, però dins les seves limitacions hem de deixar anar la corda, perquè si no, no és el fill que és dependent, sinó que és el pare que és dependent d'aquella discapacitat, i això no és sa, i ho sabeu segurament millor que jo, tot això. També com es gestionen les expectatives, no? Com les poses al seu lloc, eh? Què és el que et preocupa, com a qualsevol pare i mare. En aquest sentit, m'agradaria que es desenvolupés el programa d'avui amb normalitzar, amb dotar de normalitat, dins del procés d'acceptació d'una discapacitat o d'acompanyament en el creixement d'una persona amb discapacitat, doncs això, no? Desdramatitzar-lo. Ja no els hem, no ens anem d'avergonyir, ja no els hem de no deixar fer certes coses, sinó al contrari, no? Bé, jo donaré ara pas als pares, que després de tot aquest embolic que acabo de fer, dir-vos que és difícil tenir-los callats com els he tingut ara aquí, perquè amb els micros tancats, de veritat que això ha sigut molt i molt divertit. Bé, doncs, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
A tots quatre, avui serà divertit això, eh? Serà potent, serà canyero. Qui tenim per aquí?
Bé, em presento. Soc en Martí Pina, president de FADIS, i bé, jo explicaré el meu cas. Aviam, costa molt assumir, com ho diria, una discapacitat d'un fill. Perquè, i més, si el fill ha nascut bé, que va ser el cas de la meva filla. La meva filla va néixer bé. Però al cap de mig any, no, perdó, d'un any, va tindre una convulsió i després va ser ja problemes, problemes, problemes. Clar, entre que ho assumeixes i no, hi ha un tràngol molt... Vull dir, no tothom està preparat i em penso que, per molt que digui, ningú està preparat per tindre un discapacitat a casa. Però bé, ho tens que assumir, tens que tirar endavant... És un, igual que els demés, perquè és una persona igual, el que passa que, bueno, té les seves mancances i, bon, que no hi arribi ella, hem d'arribar-hi nosaltres. Uh-huh. Perquè jo, en el meu cas, tinc dos nens, la nena està discapacitada, el nen no, i, bon, que no arribi ella, doncs hem d'arribar-hi nosaltres. I, bueno, que això també és un altre tema, però ja es parlaria el dia de demà, què és el que pot passar, uh-huh. Però, bueno...
Que potser perquè... és la por més gran, no?
Exacte,
potser?
El dia de demà és el que...
Exacte. Exacte, el dia d'avui hi sou i, per tant, doncs, tot allò que faci falta està, hi som.
Estem, no?, vetllant per ella. Exacte. Però clar, jo tampoc li puc dir al seu germà que se n'ocupi d'ella. Sí. És molt, ser molt egoista, això.
Potser seria la gran diferència per mi, des d'un punt de vista objectiu, des d'un punt de vista de terapeuta. Evidentment estic d'acord amb tu amb dues coses que a nivell ja et dic de terapeuta, eh? Dues coses que has comentat, que una és molt difícil acceptar una discapacitat, però bé, un cop l'has acceptada, doncs ja està, no? També és veritat que els humans tenim uns mecanismes de defensa que ens ajuden a normalitzar aquestes situacions i, per tant, a rebaixar-nos les expectatives que teníem pensades, adaptar-les perfectament a la realitat que tenim i vinga, tirar endavant i a més amb il·lusió, i això fa, doncs, que uns pares amb nens amb discapacitat acabin muntant una associació perquè els seus fills els caps de setmana o els dissabtes puguin conèixer altres nens, no? O sigui, és cert, estic d'acord, costa molt, però, i potser seria però és veritat que costa molt acceptar, però de la mateixa manera que també, segurament no us ho sembla, però de la mateixa manera que a una altra persona li costa acceptar que de cop i volta el seu fill suspengui 6 assignatures, val? Sé que és diferent, és molt diferent, però el nivell d'angoixa probablement sigui similar. Si poséssim una màquina per medir l'angoixa seria similar. A on jo crec que hi ha la gran diferència entre, a nivell terapèutic, a nivell emocional, a nivell psicològic, aquesta dependència de la que parlàvem, entre pares de, o famílies amb discapacitats i famílies que no hi ha discapacitat, és amb la por al futur. I jo crec que aquest sí que és un punt clau, que us fa, no diria diferents, sinó que, sí, per què no, no? Que us fa que la vostra, l'exercir aquesta paternitat, per una part sigui molt responsable, però per l'altra part també sigui com una sensació de i què, quan no hi siguem, no? Va, Martí, ens has deixat anar dues bombes, eh? Qui més tenim per aquí?
Bueno, jo sóc Susana i, bueno, jo tinc dos nens amb discapacitat, dos nens petits, de 6 i 4 anys. Uh-huh. I, bueno, el que deia Martí, no? Vull dir... costa, ¿vale? Costa aceptarlo porque, bueno, tú te quedas embarazada y piensas que, bueno, que ve, ¿no? Tendremos un nen, pues muy bien. Y, bueno, lo meu es, encara no se sap lo que es, perquè, uh-huh, vull dir, creuen que és genètic, perquè al tindre l'altre nen, pues són dos barons i tal, però encara estem amb proves i tot, vull dir, no... Però, bueno, és igual, en que sapiguem lo que n'hi ha, no n'hi ha res que fer, vull dir, això és genètic i no... Però, bueno, vull dir, costa acceptar-lo, ¿vale? I més dos... Però una vegada ho acceptes, vull dir, a tirar cap endavant, la vida segueix i, vull dir, tens que estar bé, tindre salut i cap endavant els dos. Vull dir, jo ara mateix no els canvio per res del món, vull dir, són els meus fills i els estimo amb locura, vull dir, és que no els canvio per res del món, vull dir, Lo que yo creo que lo principal, bueno, bajo el meu punt de vista, és que els pares accepten el problema que n'hi ha, no? Perquè jo he parlat també amb pares que tenen problemes i no accepten, no? No accepten, llavors pues, tot ho veuen negre, tot ho veuen no sé què.
Què vol dir, Susana? Els que encara no us heu presentat i voleu participar, participeu, eh?
No.
Val? O sigui, què vol dir que no, que hi ha pares que no accepten?
Bueno, pues que, ostres, no, o sigui, sempre, jo què sé, jo sé tal com és el meu fill, a mi no m'avergonya, o sigui, jo surto a tot arreu, jo vaig aquí, vaig allà, vull dir, si vaig de vacances amb ells, vaig de vacances amb ell, fins també he comprat una caravana per anar al càmping perquè a mi em va dir el metge, pues lo millor que pot ser per aquests nens és que al càmping,
l'aire lliure,
i jo ho vaig fer, jo mai he anat al càmping, però jo per ells ho vaig fer, i no m'arrepenteixo, vull dir, jo vaig amb ells, i no m'avergonyo, jo ja sé tot el problema que n'hi ha. A mi n'hi ha gent que a vegades me miren, no? N'hi ha nostres mirant, no? Bueno, que em mirin. Al principi sí que m'acostava, ¿vale? Perquè pensava, ostres, que me miren, o que m'estan dient, que... Però és que ara passo, vull dir, són els meus fills i ja està, vull dir, ben macos que són i ben feliços que em fan. O sigui que a vegades que te preocupen, clar, perquè tenen preocupació perquè
i et fan empipar.
Clar,
eh?
I et fan empipar i tenen les seves rabietes i tenen el seu geni, com tothom, no? Però, bueno, vull dir, a veure, a mi em fan feliços, a mi amb la mirada, amb els gestos, amb un abraç, doncs me diuen tot, no? Llavors, doncs, superfeliç, vull dir, jo el principal és acceptar, no? Que el pare els pares acceptin que el teu fill té un problema, però no per això no pots fer res, vull dir, al revés.
Això no és sinònim d'haver-te de quedar a casa plorant, tancats i preguntant-nos per què,
si no,
passes el procés, no? Potser, doncs, en Martí, en aquest sentit, doncs, passes aquest procés de primer l'alegria de tal i després, doncs, anar veient que hi ha un deteriorament en comptes d'un avenç, no?
Sí,
veus que hi ha una mancança, que comença a haver-hi... Bueno, ja comences a veure que hi ha problemes i bé, ja vas amb mans de metges, ja veus que l'escola ordinària ja no va bé, doncs què s'ha de fer? Perquè vull dir, llavors ja has de buscar alguna solució amb tipus d'especialistes i això, però bueno, s'ha de tirar endavant.
Que és com un dia a dia, no? Però, bé, fem una cosa, introduïm a la Núria, ja directament a la Núria. I així ja comencem tots plegats.
Bueno, jo soc Núria. Bueno, el meu fill també, pues, en teoria, ara té 15 anys, farà 16, i encara no sabem ben bé el que té. Van buscant etiquetes que jo dic, però no n'hi han. O sigui, tot surt bé, però té la tot, i no saben què té. O sigui, menja tu com vulguis, però m'és igual. El meu fill és el que tinc, i me l'estimo molt, i jo el veig molt feliç i molt content. Què passa quan no està feliç i content? Jo ja l'entenc. Ell té les seves normes i les seves coses. L'escola especial no hi va a gust. Diguéssim que no està ni per estar aquí ni per estar allà. I llavors li està costant molt. Té les seves batalles. Però, bueno,
jo, sap el que fill que de la Núria jo el conec. Sí. El coneixem una miqueta i tens molta raó. Quan dius això és cert, és cert. No és ni per anar aquí ni per anar allà.
I el temps hormonal també li està jugant males passades i quan ja té aquests baixons sí que estic jo molt enfonsada i sí que no tinc ganes de res. Però bueno, a casa el pare també és un altre perquè ell tampoc accepta gaire ben bé el tema i llavors el meu fill, diguéssim, té més problemes afegits amb els problemes de casa, pobret, entre cometes, que no pas el que ell té, ho té molt assumit i és feliç. Vull dir que a mi el que m'importa és que sigui un nen feliç.
És que ell sigui feliç i tiri endavant, com pugui i com sigui tiri endavant. I tenim a la Olga. Hola, Olga.
Hola, bona tarda. Bueno, jo tinc dues nenes, també amb discapacitat, una amb 25 anys i l'altra amb 15. També és una mica com en Martí, em va vindre una mica de nou, perquè en principi del naixement ningú em va dir que les nenes no estessin bé, ni una ni l'altra. M'ho vaig anar trobant en el camí. Bueno, la primera em va costar una mica més d'acceptar-ho, no? Però bueno, ho tinc super assumit. Molt contenta, a més, l'alegria que et dona aquestes criatures, no hi ha cap més criatura que t'ho doni. He anat sempre a tot arreu, no els he deixat mai a casa ni amb ningú, perquè no em suposa cap càrrega per mi, ni una, més igual si em miren, si no em miren, si... perquè elles són molt expressives, quan han de dir una cosa, doncs la diuen, no miren si hi ha, si no hi ha, però a mi m'és igual, perquè elles són com són, i el que no li agradi, pues, ho sento molt.
Que s'hi posi fulles, com deia la meva àvia, no?
Perquè...
Això, s'hi posi fulles.
Sí, perquè elles són clares i si veu una cosa, pues, ho diuen i s'ha acabat. Però són molt felices, tant una com l'altra. jo també, de tenir-les, no les canviaria per res del món, i ja està, digue, és el que tinc.
Jo crec que no els canviaríem.
I jo no els canviaria per res del món, eh?
No els canviaríem, eh?
No. Sí que és veritat que, clar, quan, abans de tenir-les, doncs penses, mira, la portaràs aquest col·le, la portaràs l'altre col·le, i tot se t'afonsa, no? I penses, ostres...
Clar, les expectatives que tenies, perquè tu al final, no?, tu gestes, tens un embaràs, tens... Primer, la idea de... anem a tenir un fill, no? Que això ja és una idea que il·lusiona. Doncs, gestes, tens l'embaràs. Bueno, tens l'embaràs amb la teva parella, en aquell moment genereu unes expectatives respecte al que serà el vostre fill o filla. Aleshores, neix el vostre fill o filla, en alguns casos ja des del primer moment veieu que les coses no funcionen, en altres casos ho aneu veient a mesura que creix. I clar, aquestes expectatives es trenquen.
Més que res, perquè quan la portes a un col·legi normal, no? La meva, totes dues hi han anat.
Inclusiu. Col·legi inclusiu, bueno, mireu.
Sí, bueno.
Reclato.
Sí, sí. Bueno, doncs, clar, allà hi vas veient... els tres primers cursos... Bueno, 3, P4 i P5 no veus res.
No veus res.
Perquè van a jugar i punt. Potser ja vas veient... mancances, no?
I això està bé que ho diguis, Olga, perdona que talli, perquè últimament jo em dedico això i m'estic trobant amb a P3, P4, P5 que m'estan demanant ja, és que mira que anem, que aquests nens han de créixer, i tranquils, no? Tranquils, i que està bé que diguis, escolta, a P3, P4, P5 no veus res perquè estan jugant.
No, i després és a primer ja comences a veure una mica de mancances i a segon ja ho veus tot, després és com... La primer, a veure, per mi la segona no em va fer res ja. Quan ja vaig veure la mancança, jo mateixa vaig demanar, no, col·legi especial. Però la primera va ser un sotrac, eh?
Un sotrac.
Quan et diuen, bueno, aquesta nena aquí no va, vés a mirar el col·legi especial. Quan vaig veure allò, jo la meva filla no la veia per ficar allà, eh? Sí. Allò em va ser a mi allò em va matar,
Em va matar.
Perquè és que quan vaig veure allò, dic, és que no pot ser que la Mireia hagi de vindre aquí, quan és una criatura que parla, que vull dir que... Però realment... Tenen que anar-hi.
I han d'anar-hi. I han anat bé, la Mireia.
Sí, a veure, ella no hi anava de gust, eh?
No.
Com la petita hi va de gust, perquè la petita potser no se'n dona tanta compte com la gran, la Mireia no. Mireia, com va plegar, va ser la més feliç del món. Ella, i a l'últim any hi va anar ben poc, perquè quan no tenia mal de panys, ell ja era gran, ja veia que no.
Que no, que allò no.
Que no hi volia anar, de cap manera.
I puc preguntar, què fa la Mireia ara?
La Mireia, bueno, està amb mi, m'ajuda una mica amb mi, ha cuidat els seus nebots. La meva filla, tinc una filla gran que està bé, té dos nens, doncs, s'ha fet càrrec d'ells i està doncs, amb mi sempre, sempre.
I ara a Fadis, la Mireia, també va, no?
Hombre, i la
primera... És de les que va l'Epopé o no?
Sí. Totes dues van... I s'ho passen, de veritat.
L'altre dia ho vaig comentar, que vaig seguint-vos pel Facebook i justament doncs, vaig veure les fotos de les sortides a l'Epopé i ho vaig trobar genial i fantàstic.
Sí. Els encanta.
I les de les botifarres que vam fer, les salxitxes...
Sí, vaig fer un taller que vinguessin a fer botifarres, no? Que veiessin com es feien...
A l'obrador
meu... I també s'ho van passar. Bueno,
genial.
És que ells, si un poc són feliços.
Sí.
Si no necessiten...
Gaire res, no. Això és veritat.
No.
Doncs sí, això és un cop, no? En el moment que us diuen... És un dels cops, potser?
Més fort, sí. Jo, per mi, és el cop més fort que vaig tenir, eh? Sí. Em vaig fer uns tips de plorar que no sap ningú, eh?
Es passa molt... Et sents impotent. Sents i penses... I per què m'ha tocat a mi? Per què m'ha tocat a mi? Això m'he apuntat unes quantes vegades. I la dona igual. Que passa que, bueno, després ho tens assumit. Però jo també vaig a dir, i crec que el que ho assumeix més bé és la dona. No sé per què, però a mi també m'ha costat
molt. Està bé aquesta reflexió, Martí.
Sí. Les dones crec que ho assumeixen més aviat. Els homes els hi costa més. Almenys per el que he vist jo i per experiència personal, eh? Perquè no vols acceptar. I penses que s'equivoquen. I el que deia l'Olga, quan ens van dir... La nena va anar, perquè ara en té 18, o en farà 18, a Montserrat Montero el van portar amb 8 anys, que anava a l'Albert Roig. Ens van dir que si volien deixar l'Albert Roig estigués l'Albert Roig, però, clar, amb un raconet. Clar, això no tampoc és el més obvi. I vam anar a Montserrat Montero, que passa, ja van fer-ho tot ells, i bé, és el que diu l'Olga, se'm va caure l'ànima als peus.
Jo
és que mai ho havia vist, mai... Tens que pensar que és una cosa que hi ha nens que estan molt malament allà, molt malament.
És molt dur,
I ha canviat molt ara, eh? Quan va anar la meva filla, 25 anys enrere, ha canviat molt, eh?
És que també és veritat que aquí tenim un petit problema a nivell d'infraestructures, és a dir, o tenim escola ordinària inclusiva, a Bet Roig, a La Salle, etc., és a dir, una escola ordinària, o Montserrat Montero. No, ja, no hi ha res més.
No, no tenim,
per
podem
tant,
triar.
No hi ha un entremig. És no. a dir, és veritat que Montserrat Montero t'engloba nens que casos molt complicats, molt realment
profuns. Amb, profuns.
Molt profuns, molt greus, molt greus, amb casos que no ho són tant, no? Sí, i que potser justament...
A mi se'm va oferir, perdona que et talli, se'm va oferir una escola que hi ha a Barcelona, que és privada, però clar, se tenia que pagar tot. Vull dir, no hi havia recursos.
Sí,
dir, i no es, quan, no es podia. Vam tindre que deixar la nena pues, allà.
Jo l'avantatge...
No tinc res en contra, però el que passa que, bueno, que considero que no és una escola per ella, ni per la Mireia tampoc,
no.
Ni per l'Aitor, ni per en Nil, ni en Joel.
Probablement, eh? Jo comparteixo una mica aquesta idea, coneixent una mica Montserrat Montero, i per exemple, doncs, tinc un parell de casos que la discussió és continua en l'ordinària o anem a... I clar, i penso, és que no... perquè no tenim aquest entremig, no? Bueno, des d'aquí podríem fer alguna coseta, no? Ara que estem tan animats amb afadir, podríem plantejar-nos... Que és veritat que està bé que surti aquesta reflexió, que estem dient des d'aquí, escolta, és que no tenim altre recurs, o ens quedem a l'ordinària i a l'ordinària no hi ha prou recursos per fer front a aquestes discapacitats, o ens anem a una Montserrat Montero que està molt bé per casos profuns, però que realment hi ha nens que necessitarien un entremig, que necessitarien potser una escola molt més encarada a una vida a dotar d'autonomia, a dotar d'un ofici, a dotar de potser oblidar-nos més del català i del castellà,
ara.
I posar-nos amb la jardineria, amb la fusteria i amb l'administració, perquè no, amb fer horaris, per exemple, eh? És a dir, potser el que convindria és això, no? M'he dit, queda aquí la reflexió, queda aquí perquè us agafo aquesta reflexió. Ja en parlarem el dissabte aquest, que encara no he vingut, ja han passat 3 o 4 setmanes des del programa que vam fer i encara no he vingut a Fadis, vindré. Jo us ho prometo.
Quan no se sabe, no, però vendrà.
No, m'heu d'entendre que, clar, jo el dissabte, ara que comença el bon temps, doncs jo faig kitesurf, que per cert, podríem parlar d'això amb els nanos amb menys grau.
Perdó la meva ignorància, què és això?
Ui, kitesurf és fer windsurf però amb una mena d'estel.
Sí.
I estic pensant, també és una cosa que deixeu-me rumiar, però que podríem, amb els nanos que tinguin menys dificultats motores, motrius, podríem preparar alguna coseta.
Han de tindre equilibri.
Bueno, ganes de disfrutar. És l'únic. T'entenen, no?, de ganes de disfrutar.
No paren.
No se li acaben les piles.
Doncs, el que estàvem comentant, no?, que dius, què fem? Pues, bé, doneu-me-la aquesta idea, no?, ja la remenarem. Una cosa que detecto amb tots vosaltres és la incertesa. Dues de vosaltres comenteu el fet de encara no li saben donar nom, no? D'alguna manera, el que els hi passa als nostres fills. Però bueno, la realitat és aquesta.
A mi, que em diguin
el nom, doncs mira,
és això.
Tampoc podem fer res, no? A mi, bueno, l'únic que, si me diuen el que n'hi ha, sí que ja acabaré d'anar pues, a fer proves i més proves i pinxar els nens i pinxar els pares perquè feien el que sigui genètica. Tot això és lo positiu que té dir-te, doncs pues mira, el teu fill té això o té aquell cromosoma afectat o té això, deixarem de bueno, doncs anem a fer aquesta prova per descartar.
Tranquil·litat, no?
Sí,
vols dir,
sí. Tranquil·litat.
Si em tinguessin que ja em deixarien tranquil.
Clar, almenys, mira, aniríem a l'hospital, les visites rutinàries que tenim que anar cada 6 mesos o cada any, si no passa res, i ja no tindries que anar pues, cada 2 per 3, que si ara una prova per aquí, ara investigar per aquí, ara... I això sí, perquè almenys el petit no tant, però el gran, el pobre, ha passat molt, ¿vale? Perquè és el primer, doncs és el que li fan totes les proves, ¿vale? I clar, el pobre està ingressat 3 o 4 dies allà ingressat fent-li proves i proves molt dures i els pares allà estan allà i tot això, pues, la veritat és que és molt passat, ho passes molt malament. I jo he agafat aquesta fòbia als hospitals, vull dir, és que jo quan jo tinc que anar, per exemple, demà tinc que anar a l'hospital, doncs jo el dia abans és que estic, ja no dormo, pensant en l'hospital, és que agafa, que és que no puc, vull dir, li he agafat una mania, una fòbia, que és que... Perquè ja de tants hospitals, des que va néixer, ja portem 7 anys quasi,
que és continu.
I llavors és que quan tinc que anar a l'hospital és que em poso malalta, vull dir, és que...
Jo ja no ho vaig voler saber. Jo vaig dir als metges, me'l curareu, les meves filles? No, doncs ja estan bé.
Ja està, no
manegeu. No cal que em feu proves, que a mi no m'interessa el que tenen. Perquè igualment, ara si m'haguessin dit, mira, si trobem la solució te les curarem, el que sigui. Però igualment, per estudiar ells, dic no. No vaig voler que li fessin...
Jo em era igual, però ara en el meu cas ara mateix sí que m'angoixa, perquè ara fa 2 anys va estar ingressat, 1 mes i mig, val? Va sortir amb tot el que tenia, a més amb depressió, va sortir amb més medicació de la que prenia, i a voltes jo el que em pregunto, si no sabeu el que té, per què me'l mediqueu? De què m'esteu medicant? Toma, vale, molt bé, però jo a mi això m'angoixa, perquè això del carrer, això no és bo. Entonces, etiqueta, no, però si tu ets diabètic saps que t'has de ficar insulina, i 2 i 2 són 4. Però clar, jo li estic donant al meu fill una cosa que no saben ni lo que, per què, ni si no ho sé si ho té. Si ho té, però li tinc que donar, sí o sí. Però és l'angoixa que tinc.
Clar, però... és per això, és la incertesa, no? Estic donant una medicació que no sé.
Una no, que és que ja fa molts anys, sí, amb medicació.
Clar, jo és que les meves no es mediquen. Clar. Les meves no prenen res, cap. Vull dir, no tenen... Que això també és una gran sort.
Sí, perquè aquestes...
Això és una gran sort,
la gran angoixa que tinc és les medicacions. Clar. Vull dir, perquè són medicacions molt fortes, amb molts efectes secundaris, d'acord? ¿Vale? I quan no té una cosa, té una altra, i quan no arregles una cosa, espatlles una altra, i a vegades penses que és pitjor el remei que l'enfermetat, ¿vale? La veritat és que jo el que porto pitjor són els medicaments. I quan hi ha un canvi de medicament o una pujada...
És una passada.
Uah, clar, que la conducta canvia.
Clar, perquè potser pues, pugem una miqueta perquè el nen, pues, per exemple, els meus tenen crisis, ¿vale? Pues a mi jo truco a la neuròloga, mira, és que està fent més crisis de les normals, bueno, pues súbele un poquito. I a mi jo, res, pugem molt poquet a poquet, perquè clar, ja t'he dit que tenen molts efectes secundaris, pues a mi jo aquesta poquet li senta
ja
fatal.
La bomba.
Pues a mi al cap d'uns dies veus que el nen està més nerviós, està més ploraner, ja està, això és un efecte secundari de... Clar, li baixes perquè diu, bueno, tornem a baixar, però el nen segueix fent crisis, llavors que no saps si deixar-lo, no deixar-lo, i sempre estàs patint, què faig, que no... Ara canviem de medicament, ara no... Bueno, i això és el que a mi em porta fatal.
Jo he arribat a provar-ho tot, homeopaties, osteopaties, vaig intentar fer el mètode automatís, l'he portat a cavall, ara, bueno, sempre dic que no, i al final estic amb el mètode coach en ese, estic en ello, que m'han dit que va molt bé, no sé si el coneix.
Sí.
I bueno, no sé, bueno, que sempre tenim cosetes per fer,
no podem... Tot,
ho proveu tot,
sí,
no?
Sí, tot.
Sí, sí.
Dius que no, prou, mai més faràs res perquè sí. No... I et diuen alguna cosa, pum.
I més que res facis els anys, els segons a quines edats passen més dolentes. Les edats estan més lights.
L'adolescència
sí, és molt dura. És molt dura. Ara todavía respira.
És una mica dura, sí. Una mica dura.
Es miren a la Susana dient, tu encara respires ara amb 6 i 4 anys, no? Sí, és dura l'adolescència. El tema de les hormones...
Sí, aviam...
I és potser també el moment que realment... La realitat és la que és, no? Sí. Es veu molt clar que...
Clar. Fins als... Com més gran et fas, doncs més es veu.
Sí, jo amb la Mireia no, i té 25 anys i no m'ha portat mai cap problema, eh? Amb cap conducta... No.
Perquè podria la teva...
Clar, sí, també, això és com tots els adolescents, eh? N'hi ha que passen una adolescència fantàstica, n'hi ha que tela, que persegueixis.
Sí.
Però potser sí que com a pares és el moment que sí que s'evidencia, diguéssim, una mica el fet de que la diferència és gran, no? Entre una nena de 18 amb discapacitat i una nena de 18 sense discapacitat.
Ah, evidentment.
Sí. El món, aquí és realment on els dos mons, la realitat és la mateixa, però els dos mons es separen, no? El Martí ha fet una reflexió que a les tres dones us ha passat per alt, i a mi m'ha semblat molt interessant el tema de que les dones ho esgomeu més ràpidament.
Últimament no em fan cas.
No, però ens hem de posar serioses aquí, eh?
No, però jo mateix el meu home ho ha acceptat tant o més bé que jo, eh? Mai de la vida, mai, ni al contrari, sí, se les endú per tot arreu, vull dir... Sí, no penso que siguin tots els homes.
Jo, el meu ex, el pare del meu fill...
Mateix, el Joan,
no,
va acceptar perfectament els nens, vull dir que... No
el
tots
meu home,
els homes,
el meu home perfectament, eh? A part, ell treballa...
Sí, però no deia que no ho acceptés, sinó que el procés, quan s'engega el procés, quan comença a haver-hi la sospita, quan es comença a haver-hi les proves i tal... que és la dona té una capacitat, diguéssim, més d'acceptar directament, dir, bueno, va, vinga, som i tal, i l'home és com, no, això no pot ser,
el meu cas no, eh?
A mi tampoc, jo crec que el meu marit, o sigui, parlem molt, perquè hi ha molta comunicació entre els dos, i vull dir, des que vam començar a veure que tot això no enxegava, i ell m'acompanya als metges a fer proves, vull dir, ell treballa, però ell m'acompanya, a veure, a fer proves menors, vaig jo, però si són proves més d'això, meravellós, ell m'acompanya i sempre molt
amb
bé.
Amb el Tifan, què vol dir que no?
No, que no m'heu entès.
Sí.
Clar, sí que t'ho entès,
sí. Sí, sí.
No sé si
ho... jo sí.
No és que no procés... vagin al metge, el metge evidentment que s'hi ha d'anar.
No.
És el procés d'acceptar.
I acceptar, clar, que està acceptat. Perquè, sí, més faltaria.
Que costa
però
més.
Però vull dir, si costa més.
Costa més veure la realitat.
Ah, exacte,
dir,
això és el que vull dir.
Aquell moment de dir, doncs sí, el meu fill o la meva filla, vaig a dir ara una barbaritat, eh?
Sí, sí.
Per això no servirà. Sí. No? Per això, això no ho podrà fer. Sí. És cert, és possible que a l'home li costi més dir... No, però mis huevos, que sí, va, qui és per dir que no, no? Vull dir, jo no ho veig tant així, no? Sí, doncs,
jo per al meu fill que... no li, el tema no li pots treure perquè ell nega totalment aquest tema, no ho vol, no el suporta. Llavors li, bueno, li quita
ja és,
hierro.
Ja és una altra qüestió.
És que, té,
és, sí. És que no ho accepta.
Sí, no
accepta. Ja és una altra qüestió.
Sí. Ja no és que li costi, directament clar,
no
ho accepta.
No ho accepta.
Clar, la parella... També deu passar un procés.
T'embaleja, també. Sí, una temporada que t'embaleja.
Jo, la veritat, a nosaltres més aviat ens ha unit, eh?
Sí, ho suposo que un cop acceptes la unió, sí, superes aquell sí. moment...
Jo, la... Bueno, és que jo sempre he sigut una unió, eh? No hem tingut mai una... És que mai. Sempre ha sigut una unió.
Bé,
sí.
Doncs genial.
Sí, tant.
Sí, tant. Bé, la veritat és que sí.
Sí, jo, sí però veritat... sí que hi ha moments de tensió,
sí,
no?
Sí, perquè jo conec amigues, vale? Jo conec gent, vale? Que s'han separat, vull dir, perquè normalment, sí, crec... normalment a l'home és el que no accepta, vale? I llavors, pues, bueno, acaben, o sigui, acaben
en Martí separant-se. Fa, veieu, com si... Martí, sí. Estàs ben apanyat amb totes aquestes dones, eh? Tot deixant, eh?
Sí, ai, sí, jo conec tot. Amigues i d'anar a l'hospital i tal, que coneix esa gent i pues, dius, ostres, que suerte que tienes perquè tu marido se te ve implicado, està pels nens i està... En canvi, pues, jo, pues, el meu marit, pues, no em tinc que deixar perquè, bueno, no, la situació no ell no acceptava, sí. I no m'acompanyava ni als metges, no volia saber res de la nena, vull dir, saps? En canvi, jo, la veritat és que sí, que tinc molt, jo tinc molta sort, vull dir, el meu marit m'apoi, no s'apoyem, vull dir, és que és així. Sí. Jo crec que és que si en casa n'hi ha un bon ambient, se respira un bon ambient, els nens, això ho veuen, ho transmeteixen, vale? I és, tot és positiu, o sigui, jo, a veure, he anat molt a psicòlegs i a base de treballar, m'ha fet veure que la vida se té que veure en positiu, no? Mai en negatiu, vale? Tot té el seu punt positiu, sí. Perquè què tens de guanyar o de perdre sent negativa? Res, no? Doncs pues aixecar-te ja al dematí sent positiva. I això es costa, a veure que costa, no? Perquè ara diràs, ostres, què està dient aquesta, no? Costa, però, bueno, jo la veritat és que a mi em funciona, no? I jo he passat temporades molt dolentes, no? Tindre dos és molt. Però la veritat és que ara, bueno, ho sé tu perfectament, sé el que n'hi ha, ja tinc més experiència en tot això, i bueno, i a veure, jo sempre positiu, i a vegades tenim una mala temporada, ara fa poc que he tingut una mala temporada amb ells, però he pensat, a veure, he tingut a pitjors i ara l'he superat, no? Doncs pues aquesta també. I bueno, i sí, vull dir, a veure, i sempre pensant en positiu, vull dir, jo crec que és molt...
Sí, però la part positiva la tens perquè tens aquesta persona aquí, que va amb tu a una. Sí, però sí, si tu et trobes clar. Sola amb dos crios així... Susana, te derrumbas sí o sí. Eso sí, te lo digo sí, yo, porque yo soy muy positiva y soy muy alegre. Y mira, una se estaba casando, la otra estaba a descarrilar y tuve que tirar, y gracias a las mis filles, porque si no, sí que no... Y no es un mal home, ojo, que
no,
estima,
no,
y el Martí passa... sap, estima el seu fill sí, sí. Amb bogeria, eh?
El que passa és que és això...
A la seva jo, manera, eh?
Clar, jo crec que és un tema de que és una situació que sí. O bé... t'acaba unint per sempre
exacte,
més
exacte.
O bé, et separa exacte, del tot exacte,
sí.
Eh? És a dir sí, són, sí. Són situacions en un moment sí. Determinat difícils de país sí. Que o bé sí. la parella que té ja uns bons fonaments probablement passin un moment d'allò de tambaleig però sí, després sí. Allò sigui fantàstic i funcioni la mar de bé fins i tot acabis traient històries i importància sí, sí. Als danses de parella perquè al final acabeu sent un o realment acabes dient mira, coita
no, és que arriba un moment que no pots sí. Perquè si lluites contra el metge, el psicòleg, el neuròleg sí, sí. I tot i el que t'ha d'ajudar. Oi, al final que dius, bueno, el meu fill o el meu marit, sí. No puc amb els dos, o sigui, no sí, puc sí, amb sí. Tot. Perquè el meu fill tirés, tenia que... No hi havia més.
Clar, hi ha un desgast important,
no
hi ha un desgast important a nivell personal, sí, a nivell sí, sí. Familiar, a nivell... Fem una cosa, us convido un altre dimecres.
Molt bé.
Perquè no sé, crec que està bé. A més, m'agrada, no sé, m'agrada, no sé, m'ha agradat. No sé com us heu sentit vosaltres.
Jo sí, molt bé.
Jo una mica cohibit.
Tanta dona.
Doncs, si us sembla això, us convido un altre dimecres i acabem, perquè avui hem fet com quatre pinzellades i m'agradaria, perquè ara a mi sí que ja tinc moltíssimes preguntes aquí per fer-vos, que me les guardo. Gràcies per venir a tots, Olga, moltes gràcies, Núria també, Susana, t'espero la pròxima, i Martí el mateix, i a veure, ves lidiant com puguis amb tanta...
Sí, ja ho vaig fent.
I recordar-vos, també aprofito un altre cop que tenim els micros aquí davant per tornar-vos a enviar cap a Fadis, que bé, que estan allà al Blauet fent cosetes. Els dissabtes els podeu trobar allà i bé, per conèixer els nens que hi ha allà i per donar un cop de mà a tots aquells que us vingui de gust a nivell de voluntariat. I que tothom... no es discrimina ni per raó d'edats, ni de sexe, ni de discapacitats, ni de res, i que tothom a Fadis, i allà us esperen, de veritat que sí. I us deixo una cançó avui que, bé, em venia de gust, és una de les meves preferides i és una cançó que quan la sento doncs m'anima i penso doncs que pot estar bé, i és A Say a Little Pray for You, que a més doncs té una tonalitat com molt positiva. I a tots vosaltres, estimats oients, fins dimecres que ve, i que disfruteu d'aquesta cançó.
Believe me.